Una altra de les paraules tòxiques limitants, que ens frena, que ens impossibilita passar l'acció, que ens paralitza i que de segur que l'hem fet servir més d'un cop, és no puc. Doncs excepte en casos extrems, l'esforç i la perseverança et permetran assolir els teus objectius, sempre i quan aquests objectius siguin realistes i sàpigues gestionar els teus recursos. Però cal tenir clar que moltes vegades la barrera més gran que hi ha entre un mateix i els objectius que són realitzables són els pensaments d'autosabotatge, creats com una excusa per no sortir-nos de la nostra zona de confort. He de fer, no he de fer. He de dir, no he de dir. Són també paraules ben tòxiques. Tots els tinc que o no tinc que, com els he de o no he de, són una manera d'imposar-nos quelcom i tenen a veure amb una sèrie de creences socials, o bé el que els altres et diuen que has de fer. Quan en realitat tu ets l'única persona que saps el que et motiva i el que et farà feliç. Així que ja pots esborrar del teu diccionari personal aquesta paraula i també esborrar les frases com ara «he de casar-me», «he de ser metge», «millor fer servir vull ser metge», «vull viatjar», «vull casar-me». També ens vindria bé a l'esborrar del nostre vocabulari la paraula impossible, ja que aquesta paraula és similar al no puc i, com us he dit anteriorment, excepte en alguns casos els objectius que són realistes, els podem aconseguir. Abans de dir impossible, seria millor dir és difícil però no impossible. La qüestió és que a la pràctica hi ha coses que no poden ser fetes en un temps determinat i amb els recursos dels que es disposa. Llavors, utilitzem molt sovint aquest concepte de la impossibilitat per no moure'ns del lloc, per no esforçar-nos per progressar. Una altra paraula tòxica és l'odi, que és una emoció negativa que fomenta l'agressivitat i la violència. De fet, no aconseguirem res dient-li a algú que l'odiem. Pel nostre bé, sempre és millor l'acceptació i seguir davant sense rancúnies. I l'ús de la paraula avorrit, que sol ser més comú del que ens sembla, doncs us he de dir que particularment quan algú em diu que està avorrit, penso, si estàs avorrit és perquè tens una vida poc rica. Hi ha persones que tenen bones idees i fins i tot tenen la capacitat per assumir coses importants en la seva vida. Però quan se n'adonen que això implica sacrificar temps i fer un esforç extra, s'especialitzen en dir «no m'agrada, que avorrit», i simplement deixen la tasca. I s'omplen d'expressions carregades de paraules negatives. Quan es viu sota la premissa de que tot ha de ser fàcil i simple, estem construint una fantasia. A la vida, per tot cal fer un esforç. Això totes ho sabem, oi? Mantenir i sostenir una lògica de treball constant és l'antídot per l'avorriment. Avorrir-se és només una expressió de la nostra mediocritat o de la nostra immaduresa emocional per enfrontar la vida. Doncs sempre hi ha coses a fer. En comptes de quedar-te al sofà mirant la televisió, millor que surtis a fer una passejada, a córrer o et llegeixis un llibre interessant. I parlant de llibres, escolteu el que li va succeir a l'escriptor austro-hongarès Franz Kafka, que va viure en el segle XIX. Doncs es veu que un any abans de la seva mort, Franz Kafka va viure una experiència insòlita. Certa vegada, a l'any 1923, mentre Kafka passejava amb la seva dona, Dora Diamond, pel parc de Stechlitz a Berlín, va trobar una nena plorant desconsolada. Havia perdut la seva nina. Kafka es va oferir a ajudar a buscar la nina i es va disposar a reunir-se amb ella l'endemà al mateix lloc. Incapaç de trobar la nina, va compondre una carta escrita per la nina i se la va llegir a la nena quan es van retrobar. Així deia la carta. «Si us plau, no ploris, he sortit de viatge per veure el món. T'escriuré sobre les meves aventures». D'aquest va ser el començament de moltes cartes. Quan ell i la nena es reunien, ell li llegia aquestes cartes, acuradament compostes, d'aventures imaginàries sobre la volguda nina. La nena ja estava més tranquil·la. I quan les reunions van arribar a la seva fi, Hafta li va regalar una nina. Ella, òbviament, la veia diferent de la nina original. Una carta adjunta li va explicar: «Els meus viatges m'han canviat». Molts anys més tard, la noia, ja crescuda, va trobar una carta ficada en una esquerda desapercebuda dins de la nina. En resum, aquesta carta deia: «Cada cosa que estimes és molt probable que la perdis, però al final l'amor tornarà d'una manera diferent». Bé, ara, mentre fem una pausa i traieu les vostres pròpies conclusions d'aquest relat tan humanitari, escoltarem unes de les boniques melodies que en Leo Loza ens ha triat per aquest programa. Thank you. Continuem, doncs, amb el programa de Poció de Felicitat, recordant-vos que aquest programa s'emet al 107.7 FM des de la veu de la Costa Daurada a Roda de Berà Ràdio, els dilluns de 5 a 6 de la tarda i els dissabtes de 3 a 4 de la tarda. També el podeu escoltar en diferit a Ràdio a la Carta, a la web de Roda de Berà Ràdio. Us acompanyem en Leo Loza, el tècnic del so, i Maria Antònia Margarit, qui us parla. El creixement personal és un repte constant en la vida de qualsevol ser humà. I té molt a veure amb les paraules que fas servir per analitzar la teva vida. Sobretot, aquelles paraules negatives que fas servir per analitzar la teva història. Ja que el pensament té la seva expressió en les paraules, tant en les paraules positives com en les paraules negatives. Crec que tots estarem d'acord que el creixement personal es basa en la nostra forma de pensar pel que fa a la vida, pel que fa a nosaltres mateixos i també pel que fa a tot el que ens passa. És per això que quan aquestes paraules negatives, inclús tòxiques, formen part del nostre dia a dia, o pitjor encara, del nostre hora en hora, és possible que el teu creixement personal es vegi afectat. L'enuig és una altra paraula tòxica i és moltes vegades una reacció de la que ens empenedim. Per exemple, quan estem amb la parella i explotem per una ximpleria, després ens toca demanar disculpes per la nostra reacció i reconèixer que no n'hi havia pas per tant. Els experts en psicologia emocional afirmen que l'enuig és una reacció secundària que oculta moltes vegades la inseguretat, la por o la tristesa. Per tant, si estàs a punt d'enfadar-te, primer analitza si no hi ha una altra causa que estigui provocant el teu enuig. Hi ha persones que solen dir «tot em fa enfadar», s'irriten fàcilment, estan sempre a la defensiva i a l'ofensiva. Sí, estic d'acord que de vegades hi ha coses que efectivament són ben molestes, però molts dels nostres enutxos es produeixen perquè tenim una forma rígida de veure el món i ens molesten perquè vivim amb una irritabilitat constant. Si alguna cosa et molesta, no n'hi ha per enutxar-se descontroladament. És per enfrontar-lo i resoldre-ho sense perdre la pau i, per descomptat, sense carregar la teva ment de paraules negatives. De fet, comprenc, entenc i accepto que hi ha coses que ens poden generar cansament, enuig i avorriment. Però quan et fa mandra assumir i resoldre, simplement t'estanques, no creixes personalment. La vida requereix disciplina, acció i també compromís. La mandra és una altra paraula negativa. Et manté lligat a la teva zona de confort. Amb mandra veus la vida des d'una paraula negativa. Això et fa deixar de lluitar, et fa ser un ser humà passiu que arriba a creure's incapaç de modificar la seva vida. Hi ha persones que viuen amb clau de no. Davant qualsevol possibilitat, l'única cosa que veuen són inconveniències, el que els porta a crear justificacions carregades de paraules negatives. Això els fa mantenir-se en aquesta zona de desgrat, passius. Els fa deixar de somiar amb la possibilitat d'una vida diferent. Davant de les oportunitats, tot és no, i aquest no es converteix en el seu lema de vida. El no ens demostra com es dilueixen els somnis dins de les nostres paraules negatives. Què t'aporta aquesta mandra, aquest no a totes les oportunitats? La vida s'abraça i s'assumeix. Ens repta, tot i que de vegades ho tinguem ben difícil. I de vegades no podem negar que hi ha coses que ens cauen com una galleda d'aigua freda, davant d'una il·lusió o d'un esforç que no ens acosta als nostres objectius i ens sentim llavors fracassats. Llavors, la nostra motivació cau i ens omplim d'idees i paraules negatives. Però la teva motivació ha d'estar orientada al procés de lluita, treball i constància. Pretendre que la nostra motivació sempre estarà lligada a l'èxit és, si més no, un greu error psicològic. La motivació ha d'estar associada a la nostra capacitat d'esforçar-nos una i una altra vegada, tantes vegades com sigui necessari, per poder assolir els nostres objectius. És clar que hi ha coses que ens posen tristos, que ens colpegen l'ànima i que ens fracturen el cor, però, de fet, la vida és així. Però si fem de la tristesa un estàndard a la nostra vida, ens quedarem contemplant amb tristesa tot el que no hem aconseguit. Com podràs avançar si només veus el dolent? Si sempre penses en clau de no i nodreixes els teus pensaments en paraules negatives. Si veiem els fets des de l'òptica de la tristesa, desapareix tota la nostra capacitat de ser valents. Desapareix el coratge i ens escudem utilitzant la lògica que per evitar el dolor. I llavors, aquesta lògica ens diu que és millor vell conegut que nou per conèixer. I això ens deixa a la nostra zona de confort paralitzats, sense cap il·lusió, sense cap objectiu. Ens sentim fracassats, inútils i tota la seqüència de paraules negatives i tòxiques s'acumulen al nostre cervell i ens abaixen la nostra autoestima i és com un cercle viciós que ens va minvant la nostra alegria de viure. T'aniràs a gronxar en el gronxador de la tristesa? Et quedaràs aquí, lamentant-te i queixant-te? Seràs esclau dels teus propis pensaments negatius? El repte que tots tenim és abraçar la vida amb esperança, treball i optimisme. Aquest ha de ser el nostre objectiu. El repte de la vida és, doncs, viure amb passió, reconeixent els errors i aprenent d'ells. Però, sobretot, reconèixer que tenim el dret de ser feliços. Ara, què us sembla si escoltem una mica de música? Escolteu ara aquest petit relat. Quan el missioner va arribar a Marràqueix, va decidir que tots els matins donaria un passeig pel desert, que s'extenia després dels límits de la ciutat. En la seva primera caminada va veure un home estirat sobre la sorra, amb la mà acariciant a la sorra i l'oïda enganxat a terra. És un boig, va pensar. Però aquesta escena es repetia cada dia, de manera que ha passat un mes i ben intrigat per aquella conducta estranya, va resoldre dirigir-se a ell. Amb molta dificultat, ja que encara no parlava l'àrab amb fluïdesa, es va agenollar al seu costat i li va preguntar: «Què és el que vostè està fent?» «Faig companyia al desert i el consolo per la seva soledat i les seves llàgrimes». «No sabia que el desert fos capaç de plorar», li va contestar el missioner. «Plora cada dia, perquè somia amb tornar-se útil per l'home i transformar-se en un immens jardí, on es puguin conrear les flors i tota classe de plantes i cereals», va contestar l'home àrab. A lo que el missioner comentà: «Doncs digue-li al desert que ell ja compleix bé la seva missió. Doncs cada vegada que camino per aquí, comprenc millor la veritable dimensió del ser humà, ja que el seu espai obert em permet veure lo petits que som davant Déu. Quan miro les seves sorres, imagino els milions de persones al món que van ser creades iguals, encara que no sempre el món sigui just amb totes. Les seves muntanyes m'ajuden a meditar. En veure el sol naixent a l'horitzó, la meva ànima s'omple d'alegria i m'aproxima al Creador». El missioner va deixar l'home al desert i va tornar als seus quefers diaris. Quina no va ser la seva sorpresa en trobar-lo el matí següent, en el mateix lloc i en la mateixa posició. «Ja va transmetre al desert el que li vaig dir?», va preguntar-li el missioner. L'home va assentir amb un moviment de cap. «I tot i així continua plorant?» «Puc escoltar cadascun dels seus sanglots. Ara ell plora perquè va passar milers d'anys pensant que era completament inútil i va desaprofitar tot aquest temps blasfemant contra Déu i el seu destí». «Doncs explica-li que tot i que el ser humà té una vida molt més curta, també passa molts dels seus dies pensant que és inútil. Rares vegades descobreix la raó de la seva destinació i gairebé sempre considera que Déu ha estat injust amb ell. I quan arriba el moment en què finalment algun esdeveniment li demostra el per què ha nascut, considera que és massa tard per canviar de vida i continua patint. I igual que el desert, es culpa pel temps que va perdre. No sé si el desert m'escoltarà», va dir l'home. «Ell ja està acostumat al dolor i no aconsegueix veure les coses d'una altra manera». «Llavors, anem a fer el que jo sempre faig», va dir el missioner. «Quan sento que les persones han perdut l'esperança, anem a resar». Tots dos es van agenollar i van resar. Un es va girar en direcció a la Meca perquè era musulmà i l'altre va juntar les mans en pregària perquè era catòlic. Cadascú va resar el seu Déu, que sempre era el mateix Déu, tot i que les persones insistim en anomenar-lo amb noms diferents. L'endemà, quan el missioner va retornar a la seva caminada matinal, l'home ja no hi era. En el lloc on acostumava a abraçar la sorra, la terra semblava mullada, ja que havia nascut una petita font. Durant els mesos següents, aquesta font va créixer i els habitants de la ciutat van construir un pou entorn a ella. Els beduïns anomenen el lloc Pou de les Llàgrimes del Desert. Diuen que tot aquell que begui la seva aigua aconseguirà transformar el motiu del seu sofriment amb la raó de la seva alegria i acabarà trobant el seu veritable destí. Si us agrada el programa de Poció de Felicitat, podeu també assistir cada dimarts de 6 a 2 quarts de 8 de la tarda al curs de l'Enneagrama per al Desenvolupament Personal a l'Hotel d'Entitats de Roda de Berà. Tingueu en compte que cal anar-hi abans per apuntar-se, ja que les places són limitades. També a la Biblioteca Joan Martorell de Roda de Berà fem una xerrada un cop al mes sobre temes del mateix estil. Us espero a totes. Si voleu deixar comentaris sobre el programa, les reunions a la biblioteca i el curs de l'Enneagrama, em podeu seguir a la pàgina de Facebook Poesia de l'Alma. Heu escoltat el programa de Poció de Felicitat amb Maria Antònia Margarit i el tècnic amb so Leo Loza. Aquest programa es transmet els dilluns de 5 a 6 de la tarda i també els dissabtes de 3 a 4 de la tarda. Us esperem, doncs, la pròxima setmana, aquí a Roda de Barà Ràdio, la veu de la Costa Daurada, per escoltar el vostre programa setmanal de Poció de Felicitat. Fins llavors, us desitgem, tant el Leo Loza com jo, Maria Antònia Margarit, que passeu una setmana força feliç. Ens acomiadem fins la setmana vinent.